Ràdio Falset.
107.6 FM.
Quan vulguis.
Bon dia, passen 8 minuts de la 1 del migdia. Avui comencem aquesta hora del vermut una miqueta més tard del que ens és habitual. Alguns petits problemes a l'hora de quadrar la programació ens han fet començar en aquest retard. Amb l'agravant, fins i tot, que a les 2 del migdia hem de acabar puntuals perquè darrere ja s'espera l'Ezequiel Soldevila, com els diem en el moment de l'informatiu, que avui comença un nou espai i no volem doncs, que comenci amb retard. Aquesta tertúlia d'avui compta amb la participació i la col·laboració de la Rosa Gairal, a la que li diem bon dia.
Bon dia, bon dia.
El Jordi Castelló, bon dia.
Bon dia.
I també s'estrena avui en aquesta tertúlia l'Oriol Carreño, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tenim l'Armand Pi, que és un tertulià que ha vingut altres vegades, que està atenent algun compromís personal, però que esperem que al llarg d'aquests 50 minuts ens pugui acompanyar en aquesta tertúlia. Senyors, senyora, avui tenim un cap de setmana força ple d'activitats a la nostra comarca i a les comarques veïnes. Per començar, ja en aquests moments s'està realitzant aquest Rally de Catalunya Costa Daurada, que com cada any passa a les nostres comarques i que com cada any, m'atreviria a dir jo, la Rosa Gairal l'ha viscut en primera persona. Rosa, com està l'experiència enguany?
Mira, pues, com cada any, el que aquest any és més espanyolitzada, perquè està tot ple de banderes espanyoles. A dalt, al coll de la Teixeta, ple de banderes. Fiambreres, carmanyoles, neveres, tot el que vulguis. Gasto a Pradell poc, poquet, poquet. I aquesta nit han passat amb crits d'arriba a Espanya, quan veien la bandera espanyola, veien la bandera catalana amb algun balcó, frenaven i deien arriba a Espanya. Però bé, bueno, cada vegada que deien això, sis independentistes més.
I el tema del tall de carreteres o...
Jo he passat sense cap problema. Hi havia el mosso d'esquadra, portava el paperet, que han donat unes cartolines als ajuntaments com fan sempre, i dic que anava a Falset i no m'han dit res. No m'he trobat cap cotxe, eh? Ara potser quan torni, perquè em sembla que era el migdia que passaven, potser ara quan torni serà diferent.
I la resta de tertulians, quina visió teniu del rally? Perquè és, curiosament és un d'aquells temes que genera o hi està la gent molt d'acord o hi està força en contra. No? Sembla que no hi hagi una posició intermitja possible.
Podem estar a favor i podem estar en contra. A favor hi estarà la gent de que els agrada veure els motors, sentir el soroll, i poden estar els botiguers perquè van a comprar i poden estar els dels restaurants o els dels bars perquè vagin a consumir. I la gent que li pot molestar són aquells que puguin anar al seu tros a treballar, els que van cap al poble a passar el cap de setmana i es troben que els han tallat la carretera, de que hi ha 200 cotxes per poder-hi arribar, de que no sé què, no sé quantos. Llavors són, per mi, petites molèsties que poden estar un cap de setmana, que podem aguantar-les si no es fan malbé els camins i les carreteres, perquè això també ens ho hem de mirar després. I si no deixen massa brutícia al costat dels nostres trossos, perquè hi ha vegades ens hi podem trobar de tot, i si està recollidet amb una bossa encara, però hi ha vegades ho tenim tot allà escampat, botelles de plàstic, llaunes i altres restos orgànics trobats per diferents llocs de la finca. Això també sap molt de greu. Però bueno, és un cap de setmana que procurem passar tots amb, si ens agrada i si no ens agrada. I el sorollet del motor sempre dona una certa alegria.
A mi el que m'ha sobtat una mica...
No podràs fer la siesta, una de dos?
No, però bueno, és un dia també, tampoc és massa... I per un dia tothom hi passa.
A mi més que el soroll dels motors és el soroll dels helicòpters. Jo diria que cal 3 anys, sí, no era tan exagerat, però és que enguany és cada ratet sents que en passa un i saps que està allí.
Bueno, fa 8 o 9 anys em vaig comptar més de 5 helicòpters a dalt sobrevolant per una mateixa zona i avui no sé quants n'hi havia perquè no els he comptat.
Jo no els he comptat, però estava al de fora
i està ben alguna terrat allà, fins i tot al costat de l'esplant del poliesportiu.
Ah, veus.
I, bueno, se veu molt moviment. No sé com, si igual que altres anys, més que altres anys, però realment, doncs, bueno, no deixa de ser un campionat del món i suposo que això mou moltíssima gent.
Sí, sí.
Oriol, que fins ara no has dit res del tema.
No, jo penso que aquest és el debat de cada any, no? Si és positiu, si és negatiu. Jo penso que en general és positiu. És un cap de setmana i el que deia el Jordi abans, el tema de camins, de xalleries i tot, jo pensava que estava solucionat i que els dilluns passa la brigada aquesta que contacta el RAC o no sigui i netegen camins i totes les deixalles i tot. Pensava.
No, no, des de fa alguns anys hi ha el compromís aquest de que una vegada passa el rally darrere, el dia després o dos dies després passa una...
Ja o una sigui, setmana després.
Una setmana, sí, una vegada. Passa personal contactat pels organitzadors del rally a recollir el màxim possible. Entenc que el 100% és molt difícil.
No, per això que sempre hi ha algú que se't queixa dient doncs aquí no han passat. I a lo millor s'han despistat, sí, però hi ha algú que ja no li han passat i això se sent més per un que no han passat que per 50 que hagin passat.
Que passat. Això ja passa.
I Armand, tu com veus el tema del rally? És positiu pel priorat o
bé,
no?
Bé, jo, tal com han comentat, doncs, bueno, hi ha els dos vessants. Evidentment hi ha gent que li molesta. I jo recordo una altra cosa que potser aquí no ha sortit, no del mateix dia del rally, sinó dels dies abans, que és quan fan els entrenaments, que jo me'n recordo que anava a Cabassers i les Vilelles a fer d'infermer. I em trobava amb els entrenaments, quan està tancada la carretera, però quan no, doncs aquella gent corrent, i suposo que ho segueixen fent, i no mirem prim, i llavors doncs, més d'un té algun susto. No? Sí. I doncs, bueno, jo penso que en general se pot donar com més positiu que negatiu, però bueno, suposo que hi haurà gent que tindrà els dos vessants, més aviat pot comentar-ho la gent que ho viu des de casa seva, diguéssim. Jo suposo que la gent que està dins dels pobles i es queda tancat en aquell dia concret i en aquell cap de setmana concret, hi haurà gent que no li molestarà perquè justament li agrada aquest ambient i veure el rally, etcètera, etcètera, però també hi haurà gent que potser voldria fer una altra cosa i no la podrà fer. Per tant, jo penso que la discussió sempre hi serà. Sempre hi haurà gent que estarà més a favor que en contra.
La gent se sent engaviada.
Sí, jo suposo que sí. Això, la gent que està vivint el dia a dia, però dins d'un lloc per on passa el rally, suposo que és el que ho pot dir. Jo no sóc massa aficionat als rallies. De fet, quan estava d'infermer a La Palma, doncs, bé, és que quan es donava el cas de que tenia que començar a passar el rally, etcètera, etcètera, venia gent, i gent que venia expressament a passar el cap de setmana allà, etcètera, etcètera. Però bé, jo, tan pront te podia, marxava, perquè si no et quedaves tot tancat. És a dir, aquell dia, per exemple, si sabien que tenia que vindré a passar el rally, doncs nosaltres igual teníem que marxar abans perquè no podíem passar la consulta o coses d'aquestes, perquè si no ho tinc mal entès, fa 10 o 12 anys a vegades fins i tot s'havia fet entre setmana algun dia.
Sí.
No?
Sí, sí.
I aleshores això ens implicava que teníem que plegar abans. Ara suposo que el ser cap de setmana, doncs, en aquest sentit, implica molt menys en general la gent, però bueno, també pot ser que hi hagi una urgència. Llavors, doncs, bueno, aquestes carreteres tancades i aquestes circumstàncies, doncs suposo que també afecten al personal, però bueno, per això en els helicòpters, perquè igual com no té res a veure amb això, però recordo l'any de la nevada aquella de 70 centímetres al gener, pues va tindre que vindre un helicòpter a Cabassers, pues, perquè no podien passar els d'allòs. Pues, suposo que en aquest cas els helicòpters servirien per una cosa d'aquestes.
També els del RAC ja en tenen dos o tres de medicalitzats preparats pel que pugui ser.
Molt bé.
El rally precisament arriba en un cap de setmana que ha coincidit com altres vegades, com ens deia des de el director de la Fira de Móra-la-Nova, coincidit amb la Fira Móra-novenca. Creieu que pot complicar la circulació o no?
A veure, la circulació ahir ja estava complicada. Ahir vaig baixar jo de la Terra Alta i en direcció cap aquí anàvem bé, però en direcció cap allà hi havia un trànsit impressionant, perquè també fan, no sé quin dia d'enquets, també fan una cursa per terra, per allà, entre Gandesa i Bot.
Demà, sí.
Demà.
Diumenge, sí.
La Fira Móra.
I per la Fatarella també fan alguna cosa, potser també serà demà, no ho sé. Igual ho fan tot demà. Però ja hi havia un trànsit impressionant, o sigui que suposo que avui n'hi haurà més i demà serà ja...
Clar, tot depèn de per on, el moment per on passen, per on passen i tot això, perquè jo recordo de fa algun any també anant cap a Reus, sobretot anant potser no, però la gent que tornava unes cuades que feies garrifar, no? I si et trobes amb una cosa d'aquestes, pues també te molesta, la veritat. Sí.
Doncs més qüestions d'aquest dissabte. Avui ens hem aixecat i al diari Ara, a la pàgina d'opinió, hi havia un article de Miquel Puig i ha agafat la nostra comarca com a protagonista. El títol ja és prou suggerent, el Priorat entre Salou i Gruyère, i ve a situar una mica el model prioratí, jo fins i tot m'atreviria a elogiar el model prioratí amb totes les decisions que s'han pres. M'agradaria pensar que els tertulians li han donat una ullada i m'agradaria que, no sé, que me'l valoréssiu si enteneu que va per aquí, si és un elogi o que és aquest el priorat entre Salou i Gruyère de Miquel Puig.
No ho digues, digues.
El Miquel Puig sempre ha sigut un xicot que ha informat sempre positivament i donant-nos de quan en quan alguna clatella dieta perquè ens espavilem una mica aquí del priorat. Bé, jo aquest article m'ha agradat molt com l'ha fet, l'he llegit per internet també, i sí, mos don un toquet, però també ens diu que hem anat fent les coses bastant bé, que realment el producte interior brut potser de la comarca és el més baix de Catalunya, però si llavors mirem la divisió de rentes, no som els més baixos de Catalunya, sinó que estem pel damunt de la mitjana. I ens dona un ànimo també perquè continuem declarant el patrimoni que tenim de tot el terme, que fem la carta del paisatge i que continuem elaborant aquestes coses tan bones que es fan per aquí i seguim aquests passos i no ens deixem trepitjar potser per mats i coses singulars que hi pugui anar bé. Això no ho diu ell, això ho dic jo.
La resta, quina lectura em fa?
Bé, jo me l'he mirat ara, que no l'havia llegit, eh? O sigui que me l'he mirat una miqueta pel damunt. Trobo que està molt bé, vull dir que més aviat s'ensabona, no? Jo trobo que més aviat ens dona ànimos, eh? I doncs, diu, perquè mentre el conjunt català s'emborratxava de construcció, el priorat progressava lentament a base d'un turisme selectiu i de potenciar la qualitat i comercialització del vi i de l'oli. Vull dir que ens dona ànims perquè aquí tiríem endavant. Jo el que aquí ell no ho diu, i millor que no ho digui, però crec que és que no ens ho creiem, això ho dic jo ara, eh? La gent del priorat no ens ho creiem que tenim el priorat, eh? I a vegades s'ho creiem més els que fa anys que hi vivim i que han vingut de fora que no pas la gent que són això del vi, això... Vull dir, la gent més aviat passa que no pas doncs, de posar-s'hi fort, que jo crec que s'hi ha de posar fort. Ara que vaig estar amb això dels sis escriptors, jo crec que els escriptors aquests que vam tenir van caure com de cul de veure la comarca, perquè clar, van visitar quatre pobles, van tindre quatre experiències molt diferents i totes dins del priorat, i van marxar, bueno, al·lucinant, no? De quina comarca, quin paisatge, que hi havia de tot, vull dir... I clar, dius, doncs molt bé, a mi em sembla molt bé, eh? Per això que ell diu, la ignorància és el principal obstacle per la prosperitat, eh? Llavors hi ha molta gent que passa molt i com que passa no es creuen res de res. Jo crec que també té raó, una conjunt dels promotors de la candidatura a l'UNESCO i de la Carta de Paisatge, Cal Bellugau i Cal Estanyelló, però penseu que per també tirar tot això endavant es necessita gent, eh? O sigui, no convé que la gent bellugui, la gent del priorat.
Armand,
jo ja m'hi he enrotllat una mica.
Jo no he tingut temps de llegir-lo, la veritat és que he arribat així una mica escopetejat i no he tingut pas temps de mirar-lo, però bé, una mica els comentaris que han fet ells. A veure, penso que hem d'estar orgullosos d'estar en aquesta comarca que vivim i que alguns en altres han nascut i que, per tant, jo estic d'acord en que hem de... La nostra progressió com a comarca ha de basar-se en el que s'està basant actualment. I penso que és un orgull que tinguem uns productes que s'elaborin aquí a la nostra comarca que tinguin una qualitat tan important que impliqui, pues, a banda del que és el propi producte, pues, que hi hagi gent que vingui a provar-ho i a veure, a conèixer la nostra comarca i el nostre entorn. Per tant, jo penso que és la millor manera, el nostre futur més aviat s'ha d'anar cap aquí, que és una mica el que ja entès explicar aquest article.
Sí, sí.
Oriol?
Vale, jo també m'he llegit el text una mica pel damunt, però penso que ja és el que s'està fent, no? S'està anant cap a un turisme de qualitat, preservant el paisatge, el patrimoni, fomentant pues, els productes com el vi, mitjançant l'enoturisme, l'oli, productes de la terra. Trobo que és, la cosa va per aquí, s'està fent bé. Vull dir, això de entre Salou i Groller, penso que està més l'evolució cap a Groller que no pas cap a Salou.
Clar, per suposat.
Ni molt menys cap a Salou.
Sí, per suposat. Jo quan diuen tots els productes m'adol, perquè jo soc el Pradell, a Pradell tenim avellanes i avellanes del Cuplà que són precioses i bones,
sí.
I mai ningú anomena l'avellana com si Pradell no fos del Priorat.
I el falsetament hi ha.
Però l'avellana no l'anomena ningú. I l'altre dia ja ho vam dir, fins que surti un ximplet i digui això és una avellana, com ha passat amb el vi.
Ei,
i llavors potser bellugarem.
L'avellana s'ha quedat més com a cosa de Reus, s'ha quedat, diguéssim, a la zona aquesta, que també tenim avellana, també tenim ametlla, i altres productes que, bueno, junt amb l'oli i el vi, pues, són dos
però
productes
de qualitat. Però quan s'anomena sempre se la deixem, l'avellana.
Sí, és veritat.
Senyor, senyora, tenim la primera trucada del dia, que li donem la benvinguda. Bon dia, què parlem?
Bon dia, tinguem tots.
Digui'm, Gaspar.
Bon dia, repeteixo, tinguem tots, eh?
Bon dia, bon dia.
Mireu,
bon dia.
Esteu parlant d'una cosa que jo, que sóc més gran que vosaltres, i la meva família ha sigut una família molt lligada al Priorat, com a comerciants i com a venedors de màquines de cosir Singer, i jo, com a recader, i ho tenim passejat i repassejat. El Priorat és essència de tot bo. De tot bo. És una de les comarques de dins de Catalunya despreciades perquè som la comarca pobra, enteneu-me, però de tota la vida és la comarca amb menys analfabets de Catalunya. Era la comarca lumbrera de cultura, i hem de demanar que aquesta cultura de tota la vida augmenti, no es perdi. Donem lliçons de bona administració als que presumeixen i fan llibres i escriuen i no saben dir. Per viure s'ha de gastar, però no malgastar. El senyor Puig, aquesta frase, la va publicar a l'Ara. Sentit a falset. Sentit a falset. No ho va dir, m'ha de dir el Gaspar. Però, doncs, amb el Puig tenim molt bona relació, perquè vam conviure 27 anys a casa seva i mos coneixem. I el que hem de lluitar tots és que la nostra comarca sigui l'orgull cultural i de disciplina, perquè si hi hagués disciplina, aquestes porqueries que es deixen per les carreteres i tot el desastre que critiquem, doncs si hi hagués disciplina no hi fora. I necessitem cultura, disciplina i ganes de treballar. I aquest raconet que anaven bé a les avellanes, perquè les avellanes no se'n fan a tot arreu. Les avellanes necessiten un clima especial. És el misteri per què no es fan avellanes a tot arreu. A Mora, els avellaners ja fan molt grossos, però no fan avellanes, surten. Però quan a l'abril el termòmetre puja a 35 graus, queda l'avellana cremada i només pugen les fulles, la closca, però a dins no hi ha res. I aquest és la cosa bona que tenim nosaltres, que l'avellana...
Gaspar, sembla que... Sembla que hem tingut algun problema amb la línia amb el Gaspar. Veurem si torna, si podem reprendre aquesta trucada o no. Estàvem comentàveu bé el tema de l'avellana. L'Armand m'ha fet gràcia que digués que és una cosa de Reus. Home, aquí al Priorat n'hi havia molta, almenys
sí,
jo crec recordar que... ja fa molt temps que aquí a Falset, déu-n'hi-do.
Sí, no, sí, ara igual dic una xifra que pot ser... algú que em senti em podrà corregir o no, però si no ho tinc mal entès, aquí a Falset es van arribar a fer 11.000 sacs d'avellana i actualment se'n fan 2 o 3.000. És a dir, ha baixat moltíssim perquè per exemple, el nostre cas particular a casa, doncs abans teníem gairebé el 80% de avellaners i el 20% de vinya, i ara és ben bé al revés.
Al revés, sí.
S'ha anat arrencant avellaner i s'ha passat... Quan ara l'avellaner té una cosa molt fàcil que va molt bé per a l'hora de collir-ho, sobretot, que és amb les màquines i tot això, doncs tens amb molt poc... Ara, actualment, amb molt poc temps, doncs reculls moltes avellanes. No, però bueno, clar, també hi ha els llocs com Pradell o com Porrera, que s'ha de plegar una
amb aquells costers i amb aquells pedregalls.
Exacte,
que ha dit.
Aleshores allò té molt més mèrit
que
no pas el que podem fer aquí a la zona més planera del Priorat.
Doncs tenia raó amb això de les colplanes. Jo menjava avellanes colplanes dels colls de Porrera i eren boníssimes.
És la millor, diuen que és la millor. I després la negreta.
Sí, també. Però la meva preferida era la colplana.
Si us sembla, deixem l'avellana de banda. Tenim altres arguments de l'actualitat de la nostra comarca, i n'hi ha un que coneixíem ahir i que fins i tot centra l'entrevista de l'informatiu d'avui, que és la sortida de l'Ajuntament de Cabassers de Josep Antoni Robles, que durant 19 anys ha estat al capdavant d'aquest ajuntament, a part dels anys que va compaginar a la presidència del Consell Comarcal. No només hi ha hagut aquest comiat, sinó que en aquest sentit també podríem afegir el de l'alcalde del Molar, Joan Jaume Salvador, que són, podríem entendre, dos històrics de Convergència a la nostra comarca. Hem d'entendre que arriba aquest relleu generacional que tantes vegades ha dit la Rosa que volia i que desitjava?
Segurament, perquè tant un com l'altre, si el Robles dius que en feia 19 i el Salvador en devia fer... Otro tanto.
25 o 30?
Sí, 25 o 30, exacte, 30, potser més que 25. No, pues claro, és que les coses aquestes també cansen, eh? I clar, tant un com l'altre, vull dir... Ara falta saber si hem plegat bé o si hem plegat, doncs, dimitint i què sé jo. Perquè una cosa...
Bueno, però plegar
perquè després, que ara ja fa 2 anys, doncs ja, a la millor 2 anys enrere ja podrien haver plegat i hagués començat la legislatura una altra. I no ara, mitja legislatura, no sembla que el plegar sigui així com...
Però potser volien acabar de deixar fetes unes
també,
coses
també
que no
tenien,
han pogut.
També, podien
no,
tindre algun
no
projecte.
Pogut, llavors, bueno, si ara ja ho teníem encaminat, ara plego
també,
ja.
També,
perquè després de tants anys també la gent se cansa o també s'ha de fer una renovació de gent. Idees noves, perquè un tants anys ja al final potser s'enquilosa una mica, no?
Home, és que 4 i 8, i que l'arribar a 8 jo crec que s'han de plegar.
El Robles pensava que el número bo, l'ideal, són 12. Diu, en 12 anys ho has de tindre fet. Diu, jo m'he encantat una mica de l'entrevista, perquè potser no hi ha anat prou de pressa. Diu, però ell entenia que el temps ideal per... tirar endavant un projecte de municipi, perquè no pots parlar de projectes, sinó que en bloc. Són 12 anys.
Jo crec que amb 8 és suficient, però bueno, amb 12 doncs també.
Però no, jo crec que 8 de vegades és una mica just, amb el sentit d'això de que tu tens una idea de fer una cosa quan un entra de nou i fas un projecte, no? Llavors, els 4 primers anys no el pots portar a el projecte aquest, sinó que els 2 últims anys pots començar a fer alguna cosa. Després, els altres 4, si tens la sort de sortir, és per anar ja acabant-ho de perfilar. S'acaben aquests segons 4 i no has acabat el que tu tenies previst com a projecte, o perquè has tingut algú que t'ha anat posant traves, o perquè no has pogut aconseguir la financiació, o qualsevol cosa. Llavors, potser sí que té raó de que 12 anys acabes i llavors dius, vinga, ara un altre.
Jo penso...
Podria ser, però el que passa és que també 12 anys són bastants.
Per mi són masses.
Jo penso que els 8 anys serien una xifra, com diu la Rosa, pues, pot ser adequada. Però bueno, vosaltres dos que heu estat a ajuntaments i que per tant teniu més coneixença del món local, suposo que teniu més arguments per poder dir...
Tot depèn una mica del projecte, si és global o si no ho és, del que et belluguis, perquè clar, vull dir, si verdaderament t'hi dediques a fons, vull dir, es pot fer feina. Ara clar, si un ha de combinar treball i ha de combinar amb altres coses, doncs també la solució de problemes també és més lenta. Ara si ets una mica paparra i vull dir, insisteixes i així... doncs la cosa també pot funcionar més de pressa. Ara, jo 8 trobo que és perfecte. 12 trobo que ja és tard. 12 ja hi poden haver com a vicis, com a, vull dir, es cau ja amb la rutina, es repeteix ja sempre el mateix, vull dir, no ho sé.
Home, jo t'he dit 12.
Jo 8, jo me'n vaig estar 4, o sigui que tampoc puc parlar dels 8.
Jo et dic 12 des d'un punt de vista meu, de quan nosaltres vam estar-hi, de que veies que amb 4 anys no pots, perquè quan comences a posar-ho en borde, quan t'ho aproven i quan tot això, ja estàs al tercer any. I llavors vas a la segona legislatura i no pots acabar perquè finançament, i això que tens algú que va matxacant, necessitem això, necessitem allò, però si no arriben diners tampoc te'n donen a tu. Llavors se van retrasant les coses, i que un projecte no te l'autoritzen perquè s'ha de canviar això, que hi ha un altre que et diu no, això no és així, que hauria de ser això. Se't van retrasant les coses i llavors en 8 anys no en tens prou. I necessites 12.
Depèn també del municipi.
Clar, depèn, sí.
Del nombre d'habitants.
I depèn el que tu veies que faltava al teu poble.
Exacte, vull dir, del municipi, en Tarragona, en Barcelona, en Reus, tot això, vull dir...
Home, llavors tot. No, no, així, no acabaries mai.
Els vuit són suficients, eh? Perquè en aquests puestos grans és, allà on se fan també més vicis i més enredos.
Jo, com la Rosa, també penso que 8 anys, des de fora, perquè com va dir l'Armand, jo tampoc he estat en un ajuntament i desconec com funciona, però 8 anys trobo que són els correctes, no? També segons el municipi, com han dit, el número d'habitants, el projecte, etc. Però 8 anys penso que és el correcte, i sempre, suposant que és un projecte interessant, si no sortís la llista que estan demanant durant aquests 8 anys, suposo que la llista que entres al nou a l'ajuntament continuaria els projectes, si són interessants, que havia programat l'anterior llista, suposant, si són interessants i fent servir el sentit comú.
Veure, si estan aprovats i tot, i estan començant a dir, doncs normalment se segueix. Alguna cosa se pot variar, perquè no tothom té el mateix punt de vista, no? Però...
Em va molt bé que tregueu aquest punt de continuïtat entre llistes diferents, perquè la nova llei d'administració local, respecte als consells comarcals, passa la gestió del ple del Consell o de l'equip de govern del Consell, si voleu, al Consell d'Alcaldes. Clar, això suposa que el partidisme es quedi a l'entrada del Consell. Creu que és possible en la dinàmica que portem que es demani això? A part que hi ha l'altre perill d'escombrar cap a casa. No pensar en nivell comarcal, sinó tirar cap a la meva casa. Com veieu aquesta petició o aquesta idea que hi ha darrere d'aquesta nova llei que s'està tramitant al Parlament?
Jo crec que tant a nivell comarcal com a nivell municipal el partidisme ha de quedar a la porta. Tu pots ser de dretes, pots ser d'esquerres, pots ser d'un partit, pots ser d'un altre partit, però quan la gent se senten tot tombant d'una taula dins d'un ajuntament, tot allò s'ha de quedar en un costadet. Tu tindràs la teva opinió segons siguis d'una cosa o siguis d'una altra. Llavors, això no passa. Llavors, basta que el Cisco, que és de no sé què, i la Pepeta, que és de no sé quantos, doncs basta que el Cisco digui blanc perquè la Pepeta digui negre, i aquí ja l'hem liat. Jo crec que els partidismes s'ha de fer servir dins d'un ajuntament el sentit comú. Que convé un jardí? Un jardí. I puntó. És igual que ho hagi dit el Pepet, que l'Antònia, que la Maria. I això costa molt. I encara amb els municipis petits, mira, encara ho pots anar torejant, però els ajuntaments grans és horrorós, basta que ho diguin uns, com perquè els altres diguin per terra i alça, vull dir que no.
Jo crec que, com has dit tu, suposo que com més gran és el municipi, en aquest cas els partits més, perquè quan les llistes que surten en un poble tots votem a la persona o a les persones que es presenten. En canvi, quan van a la ciutat, doncs ja és el partit. I el partit, jo penso que allí té més pes específic que no pas als ajuntaments petits. I pel que ha dit el Jordi del Consell Comarcal, clar, suposo que té raó en el fet de que cada municipi anirà encara més a buscar, doncs, el seu benefici propi, no? La qüestió està en com poder fer que també sigui una cosa global per a tota la comarca, no? Però suposo que si només és d'una persona de cada municipi, suposo que deu ser més difícil i més complicat,
sí, complicat,
perquè cadascú es tira més cap a casa seva,
sí,
que no...
Sí, perquè tothom se mira el melic.
Doncs llavors és quan arriben els pactes, perquè si només hem de ser una de cada lloc, dius, bueno, diu, me dones lo vot a mi per arreglar això i l'any que ve jo te'l donaré a tu per arreglar allò altre. Llavors és els pactes. Però la veritat és que és difícil que ens arribem a posar tots d'acord amb aquestes coses. Perquè és el que passa, tothom pensa en la seva idea del seu partit i del seu poble. I llavors, doncs, clar, això s'hauria
de pensar, s'hauria de pensar en el poble i no en el partit. I en el poble...
Primer s'hauria de pensar en el poble i després en la comarca. O sigui, llavors, quan estàs tu a la comarca, has de pensar en la comarca, no has de pensar en el teu poble només, sinó que has de pensar en algo global per tota la comarca que vagi bé.
O és que una comarca com la del Priorat, si es pensés globalment, és que podríem fer virgueries.
Sí, però no
podríem fer virgueries, podríem fer vindre artistes de Hollywood.
No,
perquè,
cal.
Aquests no els vols?
No, només cal que vinguin de per aquí al costat, que també n'hi ha.
Perquè amb els petits que som els pobles, si arribéssim a coordinar i a juntar idees, vull dir, és que es podrien fer moltes coses.
Sí, sí.
I podries tindre aquí algun personatge, jo he dit ara Hollywood, perquè una tonteria o altra, però un personatge de pes, que podrien estar aquí 3 o 4 dies, podrien fer tota la comarca, i voldria, i xapó.
Clar. Però ens posarem d'acord?
És difícil. Bueno,
és difícil. Sí, és difícil posar-se d'acord, però bueno, però és possible.
Sí, sí.
Vull dir, si es fa servir el sentit comú, jo crec que és possible. El que passa és que no el fem servir mai, el sentit comú.
No hi ha res impossible, inclús la independència.
Això tampoc.
Si cal, en aquest tema ja hi tornem, hem rebut una senadora de Gaspar que només volia comentar que per ell... proposa un canvi en el sistema electoral i que les eleccions no fossin cada 4 anys, sinó que fossin cada 6.
Això també ho vaig llegir alguna vegada.
Oh, això aquí,
cada
qui ho ha dit,
6
això?
Vegades.
El Gaspar, Rosa.
Ah, bueno,
que ha tornat a trucar.
Cada 6. Bé, també podria ser una possibilitat, però 6 i prou.
Perquè llavors foren 6 i 6, 12.
Clar que 6 i 6 tornen a ser 12. Llavors han de ser 6 i prou. 4 per treballar i 2 per disfrutar del que has fet.
No, 2 per començar a t'enterar de com va la cosa i 4 per treballar.
També. I llavors no disfrutes del que has fet.
Són massa anys, 6 anys, entre unes eleccions i altres.
Sí.
Per mi són massa anys.
Sí, jo també estic amb l'Oriol amb això.
Sí, jo també. 4.
Hi ha països que són 5 anys, crec, segons algunes eleccions presidencialistes o alguna cosa, però 6 anys jo crec que són massa anys.
Penseu que, crec que és a nivell europeu, penso que només estem parlant a nivell local, però resulta que el cicle entre elecció i elecció són només 2 anys, o sigui, cada 2 anys hem d'anar a votar una cosa o altra, ja siguin les municipals, ja siguin les autonòmiques, les generals o les europees. En altres països encara és més alt el número d'eleccions als Estats Units, si anem a l'altra banda del basalt, allí estan votant, ja sigui pel municipi, per l'estat, a les presidencials, o sigui, el ritme d'elecció, i molts experts apunten que aquest excessiu nombre de vegades que estem cridats a votar pot ser que sigui un dels motius que hi hagi darrere de l'abstenció que està creixent a nivell europeu. O sigui que no és una qüestió senzilla.
I només és per això o és pel que fan alguns polítics?
Sí, l'abstenció penso també
pot ser,
que és per altres coses.
Sí, penso que sí, que el pes de corrupcions, etcètera,
tot això aquí fa que la gent passi olímpicament.
Està pesant molt més que, evidentment, vas a votar cada any, 2 anys, o que sigui, però bé, penso que també hem de tenir aquesta eina al nostre abast, no?, per poder triar o escollir, però penso que si la gent deixa de votar és perquè al final veus que no tots, però molts dels que hi ha endavant, potser es tiren cap a la seva butxaca i això moltes vegades provoca un desengany a la població en general.
O encara que no es tirin cap a la seva butxaca, no fan res per evitar que altres ho faiguin.
També.
I que llavors és com si fossin còmplices també, perquè a veure, digueu i denuncieu i llavors ja sabrem que tu no ets còmplice, però com que no diuen res i van fent, llavors...
Però és que es mira cap a l'altre costat i llavors no es veu, home.
Clar,
que no sé com és.
Però si miren cap a l'altre costat, què vol dir mirar cap a l'altre costat? Que saps que al costat que no mires fan alguna cosa.
Però això és lògic, també. Ja passa, això.
Ja passa.
Bueno, parlant de mirar, canviem de tema, el Jordi Castelló aquesta setmana, no sé si es tracta aquesta setmana, ha vist alguna cosa per Falset que t'ha frapat molt.
Sí, és que no ho sabia, com que clar, aquest ha sigut un estiu bastant mogut i mira, hi ha estat un palet distret. He vist que hi havia un catxirulo de color blanc, així amb una alçada bastant grossa, que em tapava una mica el castell des de la zona industrial. Llavors me n'he enterat de que potser és del gas. I com pot ser que hi posin un dipòsit vertical amb el terreny que hi ha allí i no el podien posar horitzontal i quedava més aplanat i no sobresortia tant? No sé, és una pregunta, no? Uh-huh. I clar, me la vaig fer abans d'ahir, perquè me'n vaig donar compte, i dic, caram, com pot ser això? Sabíeu alguna cosa?
No, jo l'únic que sé és que, si no tinc mal entès, estan ficant tot això, els dipòsits i tot això, a la zona on hi ha la depuradora, aproximadament.
Sí, sí, per dir el costat.
I, segons referències que he tingut, està a prop del barranc i... No?
Està enfrente del tanatori. Saps que el tanatori fa cantonada? Mm. Doncs enfrente, mirant cap al castell, està allí. Mm. A la mateixa curva aquella. Llavors... queda una mica per això, que hi ha més espai allí per poder posar l'horitzontal i no pas així vertical. Però clar, llavors suposo que potser els tècnics ens diran és que vertical la pressió que et baixaria, la que sortiria, els refrigeradors que hi ha al costat...
Nosaltres tenim dos de horitzontals, eh? Dos.
De gas?
Grossos, de gas, de
doncs,
gas.
Doncs per això mateix, era el que em semblava així una mica raro, perquè al damunt, ja al darrere hi ha una casa... una masia una mica derrumbada, però que queda bé, i això ho tapona, te tapona una mica el castell que el tens allà dalt, i dius, ostres, no queda gaire bé aquesta alçada.
No calia.
No calia, no calia.
La veritat, bueno, la veritat és que no m'he fixat, la veritat és que no puc dir...
Doncs us convido a passejar per allà al costat del tanatori i us ho veureu.
I el tanatori és allí, no ho sabia tampoc jo que era allà el tanatori.
Sí, doncs... Sí, sí.
Però funciona.
Aquest estiu.
Sí, sí, sí.
Aquest estiu. Sí, sí.
Davall de la nova comercial?
Afortunadament no hi he hagut d'anar.
No, però a lo millor has anat a la nova comercial
clienta.
O algo així, dic, a lo millor... Doncs hi va haver un dia de portes obertes, no, perquè si anés.
Molt bé.
Més qüestions que ens porten els tertulians. La Rosa ens ha portat una perla,
ah, sí? Sí.
Una perla d'aquelles difícils de,
sí,
d'assumir.
Me'n vaig anar a dormir més enrabiada com una mona.
I lo seu és que va ser, crec que alguna vegada ho hem comentat fins i tot aquí la tertulià, en un context, o almenys els que ho van veure a través de TV3, perquè va ser així,
sí.
Va ser a través de l'APM.
Sí,
o sigui,
sí,
un context
sí,
d'humor.
Sí.
Però clar, quan...
El dimecres dia 23 era.
Ara ens ho llegiràs així, sí, en sec,
sí.
I a veure què penseu.
La frase en concret deia... Jo us ho llegiré en català, eh? Es va dir en castellà, i podem dir qui la va dir, no? Es pot dir, no? Qui la va dir?
Sí, sí.
El Jiménez de los Santos. I va dir que els nacionalistes catalans són malalts morals i polítics. Es té que vigilar molt. Cal destruir-los, o ells ens destruiran a nosaltres. Això ha arribat massa lluny.
Així
que no s'ho perdeu. Jo me'l vaig mirar, mentre ho deia... I us asseguro que em va fer impressió la cara d'odi que deia la paraula destruir. O sigui, ell és com, no la duia, però era com si anés amb una pistola o amb una escopeta i fes paf, paf, paf. I mateix que te l'anets com si fossin mosques. Em vaig anar a dormir molt, 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 molt.
A veure, jo acostumo a mirar l'APM i,
sí, jo també
i aquests, mirar, i aquests comentaris que fan des de fora... pujats de to, és que...
No el vas sentir, què?
Aquest concretament sí que el vaig sentir.
Ah, sí que el vas veure?
Sí, sí, el vaig sentir. I la veritat és que... Jo... Al·lucines.
Sí, jo
és
vaig
que,
quedar...
És que al·lucines amb tots els comentaris, sí, que s'arriben a fer, perquè penso que els moviments que hi ha darrerament que han vingut de baix, que això és molt important.
I tant.
I ells pensen que és només els polítics que es tiren, al contrari.
Estiren,
en aquest cas jo penso,
sí,
que ha vingut molt de baix... I estic al·lucinant amb la quantitat de gent que coneixo, que jo no hagués ficat mai al sac independentista, per entendre-nos d'alguna manera, que s'hi estan ficant i dius, pues per què s'hi fica tothom? Pues serà per algun motiu, no? I penso que quan som tants, perquè treguem xifres que ara uns diuen tants, uns diuen quants, que el que s'ha de fer, com tots han dit molta gent, és poder dir-ho a les urnes i aleshores no hi haurà dubte de si és així o si és blanc o si és negre. Però penso que quan hi ha tanta gent a davall és... no ens equivoquem els de los que som tanta gent. Més aviat és el contrari. Pots agafar i dir passo d'aquests comentaris, però sí, realment quan ho sents, pues, dius, hi ha gent que d'allò, i com que hi ha gent que els escolta i hi ha gent que tu aniràs fora de Catalunya, segurament et diran, si els catalans són així, i venen aquí i diuen, pues, no estan. Com diuen, és que jo no m'he menjat mai ningú dels d'aquí, i evidentment, pues, bueno, i a la gent la tractem com s'ha de tractar. Jo, si una persona ve al CAP i és de Madrid, pues, l'atendré igual com un de Catalunya. No faré cap diferència.
Però és que la paraula destruir és matar, no? Sí. Diguem-ho clar, no? Destruir és matar.
Sí. Hi ha una escalada verbal cada vegada anem pujant un esglaó.
Sí, però
I ell deia clar, vull dir que si no ho fem naltros, és que ells ens ho faran a naltros. Vull dir, una cosa...
Però és que aquest paio està sonat mentalment, perquè si diu los nacionalistes catalanes i els nacionalistes espanyoles, que no són més forts contra nosaltres, perquè a mi un espanyol te me fot, lo deixo allà i ja està, però en canvi un espanyol, no un d'enquets, contra mi me pelaria.
Però jo
aquesta és la diferència entre nosaltres i ells.
Crec que aquests comentaris... el que estan fomentant és que hi hagi molta gent que es fiqui del nostre cantó.
Sí, cada vegada sis més.
Si van augmentant aquest to de veu, i jo penso que això, al contrari del que ells puguin pensar, que puguin dir, pues això, o igual com ho diuen, que si anirem fora de la Unió Europea, que si no sé què, no sé quantos, i això pues, mos farà por i tots anirem... Pues jo penso que la gent diu, bueno, a veure, argumenteu tot això, perquè moltes vegades no s'argumenta, i, bueno, i es fiquen del cantó del poble, més aviat. I aleshores, pues, bueno, pues jo penso que no fan cap bé als que puguin pensar al contrari, que tothom pot pensar de la manera que vulgui, però bé, aquests comentaris així pues, són fora de lloc.
És que aquest senyor no argumenta, aquest senyor adoctrina o predica, si voleu.
Però ja fa anys que...
És com si fos de la jihad.
Sí,
ja fa anys que va amb aquest discurs, vull dir, no ve de nou ja...
Sí, el que passa és que en altres tants
no
es fa...
No em negaràs que...
Però això és incitar al terrorisme.
Incitar
a la violència.
A la violència. Almenys l'ètica perística, o el que la creiem més o menys, això
es
passa al límit.
Que diu aquest senyor, ni l'última.
Ni l'última serà.
Quantes vegades han fet els tancs i les metralletes i no sé què, pues, fent algun comentari d'aquestos.
O la Guàrdia Civil, que mos la presentin cap aquí per agafar-nos a tots.
Sí, tant.
Bueno, és igual, malgrat tot, nosaltres anirem fent. Perquè també el que estan dient aquest personal és una mica incongruent. Mos diuen que si marxem quedarem fora de tot, mos arruinarem no sé què, llavors diuen que quan sigueu independents estareu tot. Llavors, quan siguem independents, vol dir que ells mos la donaran o que saben que nosaltres l'aconseguirem? Llavors també va bé.
Home, jo crec que ara estan una mica preocupats. Anava a dir una altra paraula.
Ells no esperaven que les coses anessin... Amb aquests 3 anys últims, que la cosa anés increixendo cada vegada més. Ells pensaven que seria una flor d'estiu i que passaria la d'allòs, i al contrari. Jo penso que el fet de que el PP tingui majoria absoluta i totes aquestes coses a l'estat espanyol ha incrementat de forma exponencial el fet de que hi hagi més sentiment independentista ara que mai. Perquè jo recordo ser independentista des de la meva joventut, però després ha passat una temporada una mica més entre sí o no, ni que no venia ni d'aquí ni d'allà. I pues, després ho tornes a veure amb més racionalitat, més adult, però... ho veus que és aquest el camí. O almenys, com a mínim, el que volem tots és que puguem escollir pues, el que volem de cara al futur.
Almenys que deixin triar.
Simplement demanem això.
Sí, perfecte, que no surt sí, doncs seguirem. I punt.
Jo no tinc que barallar amb ningú per
exacte.
Això. A més, les regles democràtiques diuen això, que hem de tenir dret a escollir.
Exacte.
Ni més ni menys.
Però clar, ells el que triem els veu que els hi fa por, dic jo, els hi deu fer por.
Home, perquè llavors no tindran una vaca on t'anar xupant.
Bueno, sí, de què surti el sí.
De moment, a portada de l'Ara, quan falten 8 minuts per les 2 del migdia, el titular de portada és Navarro, Pere Navarro, diu que la consulta no es farà el 2014.
Vaja, tio.
I també un segon titular diu que Esquerra diu que es fixarà data i pregunta de la consulta abans del 15 de desembre.
Sí, bueno, n'hi ha uns que són pobres tontos i llavors els altres són una mica més llestos.
Sí, ahir va sortir ja per la tele el senyor Navarro també. Deuen ser les instruccions que li ha donat el senyor Rubalcaba, es diu aquell, sí, que va vindre ahir.
No, Pérez Rubalcaba.
Pérez Rubalcaba. Doncs bueno, devien vindre ahir, devien prendre un vermut i li devien dir tu, xato, tranquil·lo, tu digues que això no es farà, que això és una pantomina del
que
Mas.
Que canviarem la Constitució.
I que ja canviarem la Constitució.
I el Rajoy diu que no, total. Com que no ens hem de creure cap espanyol, nosaltres anem a la nostra.
Però és trist, eh?
El paper
proclama que estan fent els socialistes és molt trist, trobo jo. Vull dir, escolta...
S'han quedat al mig com el dijous.
Sí, no sé, ni al mig ni a les vores, no sé on són.
No, perquè els hi foten bufetades per un cantó i per l'altre.
I on són tots els altres? Perquè només sabeu on bellugar aquests. Ara ha vingut la Chacón també. I també
la Chacón no sé vol esfonsar el Pere Rubalcaba.
No sé, el Pere Rubalcaba vols dir.
Sí, el que passa que no sap que un català no manarà mai a Madrid. No ho sap, això.
Però que ho és catalana.
Sí.
Vols dir?
És nascuda a Catalunya.
Sí. Ella juga que la carta de que és nascuda a Catalunya, però que ell se sent espanyola i no passa res.
Doncs llavors no farà mai res a Madrid.
És el que diu el Jordi. La història demostra que amb aquest origen
no farà mai res.
Ho té bastant, bastant, bastant complicat. I on, en el cas del PSC, és allò que vas analitzant no només el cas català ni el cas espanyol, mires una mica fora i veus que potser el que passa és que l'esquerra en general ha perdut discurs. O sigui, jo el que trobo que li passa al PSC és que no sap què és. Però és que li passa al PSC, li passa al PSOE, ara a França estan al govern, però és que ben bé no saps per on van, els britànics diuen que és... pensen que sabem, però és que tampoc veus que hi hagi una base ideològica forta, però, o almenys com hi era abans.
Exacte, però és que de gent n'hi ha, però tampoc no belluguen tampoc els que hi ha, que saben una miqueta per on van, del PSC, que hi ha gent de pes, no de quilos.
Sí, el que passa que també deuen esperar a veure si passa alguna cosa, si decideixen a declarar el dia de la votació, si no sé què, perquè estan tots acollonits, no saben tirar endavant i dir jo sóc això i vull ser això, ja està, no saben fer una decisió així. Però és igual, sabem que Espanya es va formar el 1812 quan la Constitució de Cádiz, i no que és una nació de tota la vida, que diu el senyor Rajoy, sinó que és de fa 200 anys només, Espanya. La unitat espanyola.
La marca Espanya.
La marca Espanya. Només es fa de 200 anys.
Compte amb la marca Espanya, que últimament no està passant una bona temporada.
Però ja fa anys que no passa una bona temporada, des de les Constitucions de Càdiz.
I penso que en aquest cas el PSC pertany a... és una filial del PSOE.
Sí.
I partint d'aquesta base, o trenquen amb ells del tot, o si no,
però ara hi ha aquells que diuen...
Segueix havent aquest que jo vull fer però no pots fer perquè manen los de Madrid, i suposo que això segueix sent... És el seu gran problema.
Però llavors hi ha els que avancem, no? Que hi ha un grup que s'ha fet que es diu Avancem.
Sí.
I després n'hi ha un altre que també no sé com se diu.
Bueno, que abans,
ara intentaven ajuntar-se aquests.
Que abans hi eren ja... Los socialistes, abans hi havien dos rames, la catalana i una altra, i llavors els de l'altre se van unir amb el PSOE, l'altre va fallar perquè li faltava gent o no sé què, i total se va quedar PSC-PSOE. Però abans ja hi havia les dues rames, i ara tornen a intentar sortir.
Si cas, ja ho intentarem explicar en la propera tertúlia, perquè estem entrant ja al final del programa. Agrair-los, com no, a la seva presència. No sé si demanar-los un pronòstic pel Barça-Madrid, perquè el xoc de trens no sé si arribarà, però aquesta tarda a les 6 hi ha un partit del segle, que es diu, entre blancs i culers. No sabem com s'acabarà. L'expectació potser ha baixat una mica, no sé si pel context econòmic, però veurem.
Jo penso que el Mourinho pesava molt.
Sí.
Penso que el Mourinho pesava molt,
el Guardiola.
Donava caliu a l'assumpte, i aquest any jo crec que les coses, tal com has dit, són diferents, si més no
empataran,
diferents.
Empataran, eh? 1-1.
Més suaus són.
Veurem com els hi va. Moltes gràcies.
Jo crec que guanyarà el Barça, 2-1.
3-2.
Ja ha sortit el culer.
Tu?
0-0.
Doncs els agraeixo molt aquest pronòstic. Veurem qui té raó gràcies a la Rosa Gairal.
Pagarà el vermut, la propera tertúlia.
Gràcies a la Rosa, gràcies al Jordi, a l'Armand i a l'Oriol, també al Gaspar per acompanyar-nos en aquesta hora del vermut. Recordin ara, Infopime Priorat amb l'Ezequiel al Sol de Vila. No s'ho perdin, bon cap de setmana, bona fira i bon rally. La setmana que ve crec que ja estem en Castanyada, però nosaltres tornarem a estar aquí. Gràcies.
Adéu-siau.
Adéu, bon dia.